Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui em permetran els pares i mares que entrin al seu espai familiar, sigui esmorzar a casa, sigui dins del cotxe camí de l'escola o senzillament compartint els darrers minuts abans que marxin a classe. Fa més de 6 anys, ja apuntem aquesta data, fa més de 6 anys, us explicàvem en aquest programa que dos dels grans inversors d'Apple havien demanat en una carta oberta a l'empresa tecnològica que apliqués mesures urgents per combatre la creixent addicció dels menors a tots els dispositius mòbils. Fa, repeteixo, més de 6 anys. La carta citava diversos estudis sobre com un ús intens dels mòbils i de les xarxes afectava molt negativament la salut física i mental de les criatures. Avui, quan acabin aquests apunts, aquí al Món RQ, posarem per davant la situació de la política a Catalunya, per davant els perills de les xarxes per a la nostra gent jove. I ho parlem amb una persona que ha treballat a Facebook, que ha estat consultor, que ha anat a declarar al Congrés dels Estats Units i que ara és denunciant contra aquesta empresa, contra Meta, contra l'empresa de Mark Zuckerberg, que es diu Arturo Béjar, i ens acompanyarà aquest matí al Món RQ. Arriba l'hora de, segurament, de deixar de responsabilitzar la canalla d'estar massa hores davant del mòbil o davant de qualsevol pantalla o connectats a xarxes socials diverses. No els hi podem donar un caramel i després abroncar-los perquè fa mitja hora que el tenen a la boca. Ens ha anat molt bé que tinguin un telèfon mòbil per tenir-los controlats quan surten de casa o tranquils quan tornem de treballar. Hem d'aprendre tots plegats perquè hem llançat a la societat un projecte que no està adequat ni preparat culturalment ni legislativament al dia a dia de les famílies. I aquest és un tema que se n'hauria de parlar en campanya electoral. A les nostres generacions ens ha tocat ser el baby boom de la tecnologia. I no en sabíem. I no estàvem preparats. I en sabem poc i estem poc preparats. I no estem regulats legislativament perquè, per exemple, dues de les grans xarxes socials a nivell mundial permeten, sense cap tipus de pudor, que les criatures puguin driblar les normes amb facilitat. Facebook, però també Instagram i també TikTok, no permeten l'accés als menors de 16 anys. Hi ha una quantitat de menors de 16 anys fotografiant-se i deixant rastre cada dia a Instagram, accedint a diàlegs privats amb gent anònima que no sabem quin interès poden arribar a tenir. I els pares i les mares no diem res, la gran majoria, per en general. Ja veuríem tots plegats què passaria si hi hagués una llei que tots els pares que permeten l'accés de menors de 16 anys a unes xarxes socials fossin multats amb uns quants euros. Perquè no pots deixar una criatura sola a una botiga de xutxes. El risc d'acabar urgències fent un rentat d'estómac és evident. Hem prioritzat, perquè és que no en sabíem ni en sabem, la nostra comoditat, la dels pares per davant de la dels fills. I no podem dir que no pots evitar el que fan els altres i que ja no podem fer res. A partir que dues companyies inversores d'Apple li van dir a Apple, ja la van alertar fa 6 anys, que fem tard en arreglar aquesta greu anomalia. Cada vegada hi ha més criatures enganxades. I ho sabem. I mirem cap a un altre cantó i que necessiten de psicòlegs, experts en addiccions, i cada cop hi ha més casos explicats pels Mossos d'Esquadra de criatures enganxades a les xarxes per culpa d'adults. WhatsApp, Instagram, les xarxes, les teles, les tauletes, en definitiva les pantalles, que tenen un valor clau en el segle XXI, que tenen un futur necessari en el segle XXI, però és la connexió permanent que ens porta a la desconnexió social. S'obren al món, però en canvi ho fan tancant-se a casa. I les nostres criatures no poden estar mirant tota l'estona una pantalla. Però el problema és que nosaltres tenim la responsabilitat de no mirar cap a un altre cantó. Són les 8:04 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi és divendres, 12 d'abril del 2024.
I som a les portes d'un cap de setmana càlid i de sol, i avui també serà un dia radiant, en fresc ara mateix, però un migdia més càlid que ahir.
I perquè fa el trànsit no hi ha incidències destacables a les carreteres catalanes més enllà de les retencions habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui repetim, en parlem aquí al Món a RAC1 i permeteu-me que els nostres apunts d'avui a les 8 vagin sobre aquest tema que és preocupant i que ho hem deixat pràcticament tots de banda, des dels pares, les mares en general, les escoles i fins i tot els polítics, que reclamem que se'n parli durant aquesta campanya electoral. De moment hi ha hagut un pas endavant per protegir els menors de l'assetjament a les xarxes socials. Meta, que és l'empresa matriu de Facebook, d'Instagram i de WhatsApp, ha canviat de política per evitar que nens i adolescents rebin continguts pornogràfics indesitjats. L'augment exponencial de casos de ciberassetjament ha posat en guàrdia, per fi, la companyia de Mark Zuckerberg, que s'ha vist obligada a moure fitxa després d'anys i anys acumulant crítiques per la seva inacció. A partir d'ara, Instagram impedirà que s'enviïn nus no desitjats per missatge directe als usuaris menors d'edat. Quan l'aplicació detecti que s'ha enviat per privat una foto d'una persona despullada a un nen o un adolescent, la imatge quedarà difuminada automàticament. L'objectiu d'Instagram, diu la companyia, és frenar l'evident assetjament i els casos que existeixen d'extorsió sexual. Té tots els detalls la Laia Framis.
Sí, els receptors d'aquest tipus d'imatges també rebran un avís explicant com bloquejar el contacte i denunciar la conversa. D'altra banda, Instagram enviarà avisos a qui vulgui enviar fotos de persones despullades perquè s'ho pensin dues vegades. Els advertirà dels perills que suposa compartir nus, entre d'altres que el destinatari en pugui fer captures de pantalla o distribuir-les. A més, també rebran un recordatori explicant que poden esborrar la foto quan ells vulguin. Finalment, els usuaris que intentin reenviar aquest tipus d'imatges rebran un missatge per intentar evitar-ho, advertint-los que pot ser il·legal. Com dèiem, tots aquests canvis s'aplicaran de forma predeterminada als usuaris menors de 18 anys, però els adults que ho vulguin també ho podran activar. Tot plegat es posarà en marxa les properes setmanes.
Gràcies, Laia. És un primer pas per protegir els menors, que en canvi contrasta amb un altre canvi en les polítiques de Meta. La companyia ha decidit rebaixar l'edat mínima per descarregar-se una de les aplicacions més populars, WhatsApp. Des d'ahir ja no cal tenir més de 16 anys per baixar-se-la. Ara, els nens de més de 12 ja hi podran accedir sense l'autorització de cap adult. Diverses associacions de pares i mares, com una d'europea que aglutina més de 60.000 famílies contràries a l'ús dels mòbils abans dels 16 anys, ja han demanat a Meta que rectifiqui immediatament. L'empresa de Mark Zuckerberg, ens podem preguntar a hores d'ara si està fent prou per impedir l'assetjament dels menors a les xarxes, quins tallafocs podria implementar per protegir els usuaris més joves. És prematur que un nen de 13 anys es baixi WhatsApp sense cap mena de control per part dels pares? Com dèiem al davantal aquest matí en temps de tertúlia, li preguntarem a l'enginyer Arturo Béjar, exdirectiu de Facebook, que també havia treballat com a assessor d'Instagram. Béjar va deixar la feina perquè estava fastiguejat precisament amb la desídia de l'empresa de la multinacional de Mark Zuckerberg, de Meta, a l'hora de protegir els menors a les xarxes socials. A partir d'un quart de 10 a la tertúlia parlarem dels impediments que es va trobar quan va intentar implementar mesures més dures per garantir que la canalla no patissin a sever assetjament. Els últims mesos, l'entrada en escena de la intel·ligència artificial ha afegit encara més llenya al foc. Cada vegada corren més vídeos pornogràfics per Instagram o WhatsApp que han estat creats amb aquesta tecnologia. S'han multiplicat el grup de joves que agafen fotos reals de companys o companyes de classe i els despullen fent servir eines d'intel·ligència artificial. L'últim exemple és un cas que la policia ja investiga a Felanitge, al sud-est de Mallorca. Quatre adolescents haurien generat imatges pornogràfiques d'altres alumnes de l'institut i els haurien difós per Instagram. Les fotos falses van córrer tant que fins i tot van arribar els companys afectats. Les famílies de les víctimes ho van denunciar dissabte passat i ara el cas ja està en mans de la Fiscalia de Menors. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Laura Rossell.
TikTok, BeReal, Instagram, ChatGPT, Twitch i YouTube. Quantes d'aquestes en coneixeu i quantes en sabeu fer anar? Són passatemps per nosaltres, però per als adolescents són les coordenades que marquen les pautes de les seves vides amb tot el que això comporta. Sí que les saben fer anar infinitament millor que nosaltres, clar, però és que resulta que no estan preparats per assumir tot el que s'hi troben ni les conseqüències del que hi fan, perquè són menors i ningú no els hi ha explicat, sinó al contrari, els han donat més terminals, més wifi i més dades de les que calia, sense entendre què implicava que tinguessin tot això a l'abast. I és ara que ens ofeguem amb totes aquestes notícies desastroses que ens preocupen, quan ens plantegem que potser ni el mòbil ni les pantalles haurien d'haver entrat tant com ho han fet a les cases i a les escoles. Per tant, fem tard. Sí, fem tard un cop més, però és igual, fem-ho. Tinguem cura, si us plau, de la salut tecnològica dels menors. Escoltem els experts, obrim debats, pensem-hi, parlem-ne, reconduïm-ho, fem el que calgui, però aturem aquest canibalisme infantil a base de likes.
Totalment d'acord. Gràcies, Laura Rossell. Un altre dels problemes de la relació entre els adolescents i les xarxes és l'accés il·limitat a notícies falses que semblen reals. El Col·legi de Periodistes vol evitar que els menors també siguin víctimes de la desinformació i per això ha decidit organitzar un centenar de xerrades a alumnes d'ESO i batxillerat perquè sàpiguen destriar el gra de la palla i siguin crítics amb el que llegeixen a les xarxes socials. L'objectiu és arribar a més de 5.000 estudiants. Bravo, informa Joel Penya.
Les xerrades van començar a fer-se el 2009 amb l'objectiu d'acostar els joves als mitjans de comunicació. Ara fa uns anys, però, davant l'auge de les xarxes socials, van convertir-se per mirar d'evitar que els joves caiguin en la informació, donar-los eines perquè siguin crítics i donar valor a la feina dels professionals de la informació. Dos dels col·legiats que fan les xerrades, la Cristina Gironès i en Francesc Domènech, diuen a RAC1 que els joves que es troben estan avesats a fer servir les xarxes socials, però sovint els costa contrastar la informació que llegeixen.
En saben, però alhora no. O sigui, en saben molt més que altres generacions que potser no hem crescut, no, amb les xarxes socials, tot i que alhora, òbviament, no deixen de ser adolescents.
No convé que veguin d'una única font. I el problema que hi ha és que el que passa habitualment és que veuen d'una única font i que les coses s'han de contrastar.
Les xerrades es fan arreu de Catalunya amb periodistes col·legiats de cada zona. Des de l'any passat es fan amb l'ajuda de la Comissió Europea.
Però no tot són males notícies, evidentment. La intel·ligència artificial també facilita la feina als professors que fan servir eines com el ChatGPT per treure's de sobre la burocràcia, la paperassa. Alguns també hi recorren per preparar exercicis, crear sistemes d'avaluació o escriure comunicats per les famílies. Adrià García.
És el cas de la Meritxell Capdevila de l'escola Eduard Toda i Güell de Reus. Explica RAC1 que amb l'ajuda de la intel·ligència artificial han aconseguit reduir el temps que dedicaven redactant notes.
Em genera un text que jo el que faig és pues, millorar el que ja m'ha donat la intel·ligència artificial per tal de poder fer doncs, un acte de claustre o bé si fins i tot una circular, algun escrit fins i tot per xarxes. Llavors això t'estalvia temps.
Una eina que cada cop també ajuda més als docents a buscar alternatives als exercicis tradicionals, però que també utilitzen per crear les graelles amb què es basen per avaluar els alumnes. En parla l'Eva del Centre de Formació Professional CECAC Barcino.
Per exemple, vull observar l'actitud d'un alumne amb un treball en grup, no? Que intenti valorar tota una sèrie de competències, inclús li poso el real decret i ell m'extreu els ítems directament la graella feta. Jo recordo que jo havia trigat l'última 4 hores en fer-la aproximadament i aquell no m'ho va fer en 3 minuts.
Ara bé, deixem clar que el resultat que dona la intel·ligència artificial en cap cas es pot donar com a definitiva i que sempre la supervisen per assegurar que no hi hagi errors.
Per cert, que Google ha anunciat que incorporarà la intel·ligència artificial a Google Fotos. Els usuaris podran utilitzar aquesta tecnologia per editar imatges de manera gratuïta de franc. Serà a partir de mitjans del mes que ve, concretament del dia 15 de maig. He de dir que... Aviam, no hauria de dir en estat de xoc perquè perquè els que hi hem treballat amb això del futbol i dels esports i durant molts anys ens vam dedicar al negoci a través del periodisme ja no ens posem les mans al cap i estem curats d'espants. Però és molt bèstia el que ha passat i el que està passant. És molt bèstia. És molt bèstia. Resulta que el futbol espanyol ha decidit no canviar de mans, malgrat els enrenous i les investigacions obertes a Luis Rubiales. I què ha passat? Doncs que aquesta mitjanit passada, que és quan s'acabava el termini que tenien els precandidats per presentar els avals necessaris per presentar-se a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, només ha passat el tall un candidat. I quin candidat és? Pedro Rocha. Pedro Rocha era el tresorer d'aquí, de Luis Rubiales. I ara feia funcions de president interí després de la inhabilitació pel petó no consentit a Jenni Hermoso a la final del Mundial de Futbol. Rocha, repetim, tresorer, el que li porta els comptes econòmics a la federació, a Luis Rubiales. Ha estat l'únic que ha arribat als 21 avals que marquen els estatuts de la Federació Espanyola de Futbol. De fet, els ha superat àmpliament. N'ha acumulat 107, molt lluny dels suports que ha obtingut la seva competència, el periodista Carlos Herrera i l'advocada Eva Parera. Actualment, l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol té un total de 138 membres. Això vol dir que només 31 no han votat Pedro Rocha. Tota la resta, tota, li han donat suport i, per tant, han apostat per continuar amb el llegat que va deixar Luis Rubiales. El delfí de Rubiales, Rocha, és qui serà el nou president de la Federació Espanyola de Futbol. Aquesta nit, a la COPE, el comunicador Carlos Herrera ha atribuït la victòria de Rocha a les pressions que han rebut els assembleistes des de la pròpia Federació Espanyola de Futbol i també des de la presidència de la Lliga de Futbol Professional amb Javier Tebas. Escoltem Carlos Herrera perquè s'ha de dir que aquí té tota la raó.
Es verdad que si todos los que dijeron que me daban el aval luego lo hubieran hecho, la AFE, Proliga, etcétera, etcétera, que no han soportado las presiones de Tebas y las presiones de Rocha, yo efectivamente tendría más de 21. Pero bueno, mira, estas elecciones son unas elecciones para elegir al presidente que convoca las elecciones.
Si no hi ha cap gir de guió, l'Assemblea de la Federació Espanyola proclamarà Pedro Rocha com a nou president dilluns que ve. A més, el Tribunal Administratiu s'hi posarà, després de desestimar la impugnació del procés electoral que va presentar el president dels entrenadors, Miguel Ángel Galán. Per cert, recordem que Pedro Rocha també està esquitxat en tota la trama de Luis Rubiales durant el seu interinatge i, segons la Guàrdia Civil, va permetre que s'adjudiquessin a dit obres a l'empresa Gruconsa, que després pagava comissions a Luis Rubiales. Això almenys és el que sosté la policia en les investigacions. Precisament avui Rocha declara com a testimoni per aquest cas. Luis Rubiales ho farà el pròxim dia 29 d'abril com a imputat. Maria García hagués dit mismos perros con diferentes collares. A tot això, Junts per Catalunya continua amanint la campanya electoral amb més compromisos. El candidat del partit a les eleccions europees, Toni Comín, ha anunciat que ell també tornarà a Catalunya després de les eleccions del 12 de maig. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, l'eurodiputat ha explicat que vol enfilar el camí de retorn al costat de Carles Puigdemont el dia del debat d'investidura. Comín creu que res els impedirà assistir-hi perquè està convençut que els jutges no tindran més remei que aplicar la llei d'amnistia.
Nosaltres vam sortir junts i hem tingut la voluntat de tornar junts. Si té sentit que tornem junts, que jo crec que sí, i ell ha de tornar el dia de la investidura, doncs jo també tornaré el dia de la investidura amb ell. Tornarem plegats, eh? És com ho hem imaginat sempre i és com creiem que ho hem de ser. Més enllà d'això, hi ha encara molts detalls per pensar, per discutir, però el que sí que entenem és que serà un dia molt bonic.
Toni Comín també ha carregat contra l'encara diputada de Junts per Catalunya, Clara Ponsatí, que ara ha partit peres amb els de Puigdemont i es presenta a les eleccions amb un altre partit, Pep Tormos.
Fa mesos que Toni Comín s'ensumava que la seva companya de partit a l'Eurocambra acabaria encapçalant una altra candidatura. Diu que n'ha parlat molts cops amb ella, però li retreu que no tingui coherència política.
No puc entendre de cap manera que la Clara i el relat que ella fa sigui dir que l'amnistia és una rendició. Hi ha acords amb partits espanyols que són rendicions, però hi ha acords amb partits espanyols que són victòries, l'amnistia és una victòria. Però jo el que no entenc és que ella insisteixi en la idea que l'amnistia és una rendició quan ella va tornar a l'empara de la reforma de la sedició.
I amb l'amnistia sota el braç, Comín creu que els jutges no podran fer res per impedir la seva tornada a Catalunya.
Els jutges, si no apliquen la llei d'amnistia, estaran prevaricant. Per tant, al final, potser és que es quedaran sense sou i feina són ells. Per tant, jo crec que fan molt soroll ara, que la llei no està aprovada, però quan estigui aprovada, ells són els primers que saben que no tenen més alternativa que aplicar-la.
Comín, que serà cap de llista de Junts a les europees, espera fer campanya a la Catalunya del Nord i també a altres llocs d'Europa.
Toni Comín també va celebrar la victòria judicial que ell i Carles Puigdemont van aconseguir ahir als tribunals d'Europa. L'advocat general de la Unió Europea els ha donat tota la raó i conclou que el Parlament Europeu i les autoritats d'Espanya van vulnerar els seus drets polítics quan van impedir que recollissin l'acta d'eurodiputat després de les eleccions del 2019. La posició de l'advocat general no és definitiva, però marca clarament el camí del que serà la sentència. Corresponsal, eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
L'opinió de l'advocat general no és vinculant, però la sentència definitiva, prevista per d'aquí dos mesos, acostuma anar en la mateixa línia. Aquest advocat de la Unió creu que el llavors president de l'Eurocambra, el popular Antonio Tajani, va posar en dubte els resultats de les urnes i fins i tot va vulnerar el dret comunitari posant per davant les prerrogatives de la Junta Electoral Central al dret d'un eurodiputat a recollir l'acta pel simple fet d'haver sortit escollit a les urnes. Per tant, no calia anar a Madrid a jurar la Constitució espanyola. De fet, el 2019 la mateixa Eurocambra, sota la presidència del socialista David Sassoli, va corregir-ho i sí que els va entregar l'acte. Carles Puigdemont va explicar ahir que aquesta decisió obre camí a altres casos i que només Europa troba en justícia.
Si es confirmés això, és que el guany no és per nosaltres. El guany és per tots els eurodiputats que en el futur algú tingui l'interès a apartar-los del càrrec per les seves opinions polítiques, que és el que vam venir a defensar. A nosaltres se'ns va apartar purament perquè no estaven d'acord l'estat espanyol amb les nostres idees polítiques.
El principal beneficiat de fet serà Toni Comín, que en cas de ser escollit eurodiputat de Junts i no tenir l'amnistia aplicada, podria fer servir aquest cas davant del proper president o presidenta de l'Eurocambra per estalviar-se el jurament de la Constitució espanyola per recollir l'acte.
Sí, és just o bar, però ahir es va viure una situació paradoxal. Mentre Toni Comín i Carles Puigdemont ja fan les maletes per tornar a Catalunya, d'altres independentistes han anunciat que han hagut de marxar a l'exili per esquivar les maniobres de la justícia espanyola. Són tots activistes que el magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, té en el punt de mira perquè creu que hauria format part del tsunami democràtic. De fet, a hores d'ara, 8 dels 12 imputats a la causa estan exiliats. Carles Puigdemont, Marta Rovira i Rubén Wagensberg, que hi són des de fa temps, però ara s'hi han sumat 5 més. El periodista de la directa, Jesús Rodríguez, l'empresari gironí, Josep Campmajor, l'activista d'Òmnium, Oleguer Serra, el comptable Jaume Cabaní i el banquer italià Nicola Fabio Giulio. Alguns ja fa mesos que es van instal·lar fora d'Espanya, però no ho van fer públic fins ahir. Els partits sobiranistes van lamentar-se'n, tot i que esperen que la llei els permeti tornar tots. En canvi, el govern d'Espanya ha intentat passar de puntetes sobre el tema. L'únic que n'ha parlat és el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que relaciona els nous exiliats amb la campanya electoral.
Con la política valiente de este gobierno, los conflictos políticos se resuelven con política, es decir, se resuelven con diálogo. Creo que el 12 de mayo en las elecciones en Cataluña los catalanes van a tener la oportunidad de votar por el futuro, por los acuerdos, o podrán votar por el pasado, y es por continuar embuclados en ese conflicto y en ese enfrentamiento.
Un dels mals de caps que el PSOE arrossega des de fa anys amb la judicatura és el bloqueig de la renovació del Consell General del Poder Judicial, que porta 5 anys i mig caducat. Doncs bé, la Comissió Europea, que actua de mitjancera entre el PSOE i el PP, ja diu que res fa pensar que s'hagi de rebar un acord a curt termini. A l'òrgan del govern dels jutges ho veuen tan cru que fins i tot el seu president, Vicente Guilarte, ja ha anunciat que plegarà aquest estiu. Segons llegim a l'Espanyol, Guilarte volia aguantar fins que el PSOE i el PP pactessin, però com que veu que va per llarg, ha decidit enviar-los a tots a fer punyetes. Donades les circumstàncies, Junts per Catalunya ha anunciat que el president Puigdemont farà tots els mítings de campanya de manera presencial des de la Catalunya del Nord. El partit s'instal·larà el primer dia de campanya al pavelló d'Argelès i no marxarà fins al final. A diferència de les campanyes tradicionals en què el candidat es mou pel territori, aquest cop serà la gent del territori que anirà a trobar-lo. De fet, avui a les 12 del migdia, Junts per Catalunya obrirà les inscripcions perquè els militants i els simpatitzants s'hi puguin apuntar. Té més dades Laia Colomer.
Sí, cada dia els mítings del vespre correspondran a una comarca o vegueria diferent. Per exemple, el primer dia de campanya serà l'acte del Baix Camp i el primer cap de setmana el Baix Llobregat i els Vallesos. Fins a Argelers hi aniran els líders territorials d'aquestes zones i s'espera també la resposta de la militància. De fet, Junts per Catalunya ha llogat mitja dotzena d'autocars que diari aniran i tornaran del Rosselló. D'aquesta manera s'enterren definitivament les pantalles que havien protagonitzat les últimes campanyes amb l'expresident de candidat. Així seran tots els actes de campanya, menys l'últim, el de tancament de divendres 10 de maig. Aquest serà a Barcelona i serà l'únic amb Puigdemont a distància per simbolitzar, expliquen des del partit, l'última pantalla de l'exili. Conscients també que tants viatges amunt i avall contaminen, Junts calcularà la petjada de carboni i es compromet a fer un donatiu a projectes mediambientals.
I a tot això, pel que fa al PSC, Salvador Illa ha engegat la precampanya en posant tota la carn a la graella amb un acte, atenció, davant de 1.200 persones al Museu Marítim de Barcelona. El candidat socialista comença a ensenyar les seves cartes. Defensa que l'Estatut té molt recorregut i permet recuperar tots els impostos. I apunta que el primer que farà, si és president de la Generalitat, és un decret per la sequera. I era en aquest acte la Sílvia Solanes.
Poc més de 45 minuts de discurs sobri en un escenari com el de Drassanes i amb molta olor primer acte electoral. Illa va explicar com encara la transformació que defensa amb els serveis públics al centre. Per això, les dues seves primeres propostes, si és president, una auditoria per veure com estan els serveis públics, això sí, només per veure, sense posar el dit a la llaga, diu, i un decret amb mesures per la sequera. També va parlar de finançament. Defensa que ha de ser just, però també recorda el recorregut que encara permet l'Estatut.
Preveu, i ha passat tots els filtres, també el filtre del Tribunal Constitucional, la creació d'un consorci tributari, un consorci conjunt entre la hisenda espanyola i la hisenda catalana, que pot recaptar, fins i tot podria recaptar tots els impostos a Catalunya, i que ho ha de saber fer amb més eficiència que no es fa ara. No s'ha fet res.
Tot plegat davant de primeres espases socialistes com José Montilla, Jordi Hereu o Miquel Iceta, però també empresaris, sindicats, acadèmics, executius i cares exconvergents, sense anar més lluny, Miquel Roca, Santi Vila o Miquel Samper.
I mentrestant a Vox, les últimes hores han hagut de sortir al pas d'unes acusacions d'irregularitats contra el candidat a les eleccions del 12 de maig, Ignacio Garriga. Una diputada del partit al Parlament, Isabel Lázaro, l'acusa d'haver carregat al grup despeses personals per valor de 50.000 euros. Són pagaments del 2021 i del 2022 que inclouen factures a nom seu no justificades, compres a supermercats, tintoreries, perruqueries i fins i tot pagaments de l'AMPA dels seus fills. La denúncia, que va avançar al Confidencial, l'ha presentat a l'oficina antifrau i ahir es va esquitxar l'acte de presentació de campanya de Vox amb Abascal a Terrassa. El partit tanca files amb Garriga i acusa Lázaro de mentir per despit després d'haver quedat fora de les llistes electorals. I en Sergi Giró.
A l'exterior de la Factoria Cultural de Terrassa, una cinquantena d'activistes antifeixistes rebia Garriga, Abascal i la desena d'autocars que portaven de franc militants de Vox d'arreu del país a la ciutat. A l'interior, canvi de plans de l'equip de comunicació. Mentre a la sala, el diputat Alberto Terrades s'omplia la boca de transparència.
Hemos sido el escudo y la espada de la verdad en una institución que está absolutamente tomada por delincuentes, por una élite política que hace caja con su negocio separatista.
Ignacio Garriga evitava respondre preguntes dels periodistes, va delegar la defensa a Santiago Abascal i va passar de puntetes sense aportar cap justificació durant el seu discurs tancat.
Va tener mi respaldo no solo ante este ataque, sino ante todos los ataques que reciba. Hay personas que no saben irse de un partido.
Estamos acostumbrados, por desgracia, a recibir todo tipo de ataques. Ya han empezado.
Tot plegat en un acte amb tot dur contra l'independentisme i la immigració. Abascal, amb constants referències bel·licistes, va acusar Junts d'haver estat a punt de provocar una guerra a Catalunya i va acusar la immigració d'haver situat el país a la cua pel que fa a educació, ometent que escoles d'alta complexitat pel que fa a la diversitat dels seus alumnes tenen resultats per sobre la mitjana.
Per cert, que de cara a les eleccions europees del 9 de juny també hem sabut que Jaume Asens serà el número 2 a les llistes de Sumar. Farà tàndem amb la candidata, que és la directora del Centre Espanyol d'Ajuda al Refugiat, que és l'Estrella Galant. El partit de Yolanda Díaz també ha arribat a un acord en compromís per anar junts. Els valencianistes tindran el tercer lloc de la llista electoral. A Madrid, les eleccions al Parlament o l'amnistia semblen temes del pleistocè. A la capital d'Espanya fa mesos que tot gira entorn de dos grans escàndols. El cas Coldo, que esquitxa el PSOE, i la investigació per frau fiscal a la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunitat de Madrid i líder del PP de Madrid haurà de comparèixer al Congrés per aclarir si va firmar comandes per comprar material sanitari irregularment. El PSOE intenta estendre l'ombra de sospita sobre Díaz Ayuso després que s'hagi sabut que el seu xicot, Alberto González Amador, es va fer d'or durant la pandèmia del coronavirus comprant i venent material sanitari. Ella, però, es presenta com una gran víctima d'una persecució política i lamenta que el PSOE es dediqui a furgar en els draps bruts de la seva parella. Ahir ho va fer amb la seva habitual dosi de sarcasme.
Así que la próxima vez que me busque una pareja les pediré consulta. No sé si me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa. A ver si así no me buscan una trama de alguna manera. Voy a intentar que de esa manera no me la enfrasquen en una trama. Les pediré permiso a las feministas de la izquierda.
Ara bé, Ayuso no serà l'única que haurà de donar explicacions al Congrés. Els diputats també volen citar l'exministre de Sanitat, Salvador Illa, l'actual presidenta de la Cambra, Francina Armengol, o el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, perquè aclareixin si van tenir alguna relació amb els implicats en la trama d'aquest tal Coldo. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el Congrés posa en marxa la comissió d'investigació per aclarir algunes trampes de la pandèmia. A diferència del Senat, on el PP hi té majoria absoluta, aquesta vol anar més enllà del cas Coldo. És per això que els socialistes hi convoquen Illa i Armengol, exministre de Sanitat i expresidenta Balear. Volen demostrar transparència també amb l'expresident canari i ara ministre Ángel Víctor Torres. El PSOE, a més, reclama Ayuso, la relacionen amb la trama del seu xicot, i l'andalús Moreno Bonilla. Eviten, de moment, però, esquitxar Feijó, president gallec en aquell moment, i en un un pacte de no agressió, el PP tampoc cita Pedro Sánchez. Ara, un cop presentades les llistes inicials, els grups s'hauran de posar d'acord en consensuar-ne una de definitiva i votar-la en les properes setmanes. I atenció, perquè un dels grans noms del cas Koldo, José Luis Ábalos, surt a totes les llistes menys a la del PSOE. Per tant, si els socialistes el veten, les compareixences podrien endarrerir-se.
I qui beneficia actualment aquesta estrella ronça inacabable entre el PSOE i el PP? Doncs segons el CIS, la batussa va millor al PSOE que no pas al PP. Els de Núñez Feijó guanyarien les eleccions, però el PSOE retalla distàncies i li trepitja els talons. A l'última enquesta del CIS, ara fa un mes, els de Pedro Sánchez es van esfondrar perquè es acabava d'esclatar el cas Koldo, però ara recuperen. El sondeig també pronostica un empat tècnic entre Esquerra i Junts en unes hipotètiques eleccions al Parlament espanyol. I atenció a aquesta notícia, que podria ser perfectament en blanc i negre. A Castella i Lleó, una professora d'un institut públic ha posat un vídeo de karaoke del Cara al Sol als seus alumnes de sisè de primària. Va ser en una classe d'història en què va demanar a una de les seves alumnes que fes un treball sobre l'himne de la Falange i l'exposés a classe. Després va projectar un vidre amb la lletra de la cançó perquè els alumnes la poguessin cantar. I fins i tot els va animar textualment a no mirar només les coses dolentes que té el feixisme. La mestra va explicar als alumnes que el cop d'estat del 36 i el règim de Franco van portar coses molt bones i que si no fos pel dictador no hi hauria seguretat social o educació pública. Els pares ja s'han queixat a la direcció del centre i acusen la dona d'adoctrinament i d'apologia del feixisme. El PSOE també ha denunciat el cas, ho relaciona directament amb el fet que Vox formi part del govern de Castella i Lleó. De fet, la Direcció Provincial d'Educació s'ha afanyat a treure-hi ferro. Diu que es tracta d'una classe normal en què s'ensenyava una etapa històrica d'Espanya. 8:45 del matí. A Tailàndia avui celebren l'any nou. I per tant s'ha aturat el judici de Daniel Sánchez. De moment l'acusat ho ha aprofitat per continuar preparant la seva defensa a la presó de Samui i està reclòs des de l'agost de l'any passat, quan el van detenir per la mort i esquarterament d'Edwin Arrieta. Com que avui és festiu especial a Tailàndia, el rei dona més marge als presos perquè passin més temps amb la família i, per tant, Daniel Sancho rebrà la visita als seus pares. En el dia a dia, una de les persones en qui Sancho comparteix més hores a la presó és un pres català que compleix condemna per assassinat. Es diu Carlos Alcañiz i és un autèntic peça. Va fugir a Tailàndia després de matar un avi a Espanya en un accident de trànsit, però és que, un cop al país, també va assassinar un company de feina. Anem en directe a la presó de Samui amb l'enviada especial de RAC1 a Tailàndia, Mar Poyato.
Carlos Alcañiz, de 36 anys i de Terrassa, és un dels amics que Daniel Sancho té a la presó de Samui juntament amb un altre pres britànic. Alcañiz va atropellar una àvia a Espanya i va marxar sense socórrer-la. La policia el buscava per homicidi i va decidir fugir aquí a Tailàndia, on va cometre un altre crim. El 2020 va matar un home xilè, que era el seu amic i company de feina. Des de llavors, compleix condemna aquí a la presó i de moment no ha demanat l'extradició. Se'l relaciona amb el narcotràfic i se'l considera una persona amb un trastorn greu de la personalitat. Com dèiem, avui no hi ha sessió del judici de Daniel Sancho perquè se celebra el Songkran, l'any nou tailandès. Es tracta d'una festivitat molt familiar i per aquest motiu la llei permet que els presos puguin estar més temps amb les visites, unes 3 hores diàries aproximadament. Sancho espera la visita dels seus pares, amb el pare, amb Rodolfo Sancho, prepara la seva defensa i és qui s'asseu a prop seu a la sala de vistes i qui el va assessorant durant les declaracions.
Europa s'emmirella en França i també vol blindar l'avortament i convertir-lo en un dret fonamental. Després del pas històric que va aconseguir el govern d'Emmanuel Macron, el Parlament Europeu ha aprovat una resolució que demana que el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs quedi també protegit a tots els països membres. Volen que passi a formar part de la Carta Europea dels Drets Fonamentals. Aquest és un primer pas de l'Eurocambra i ara ho ha de ratificar el Consell d'Europa i la Comissió. Tot i això, sembla molt complicat que acabi sent una realitat. Es necessita unanimitat dels 27 per tirar endavant aquesta reforma i ara mateix hi ha països dins d'Europa que ni tan sols contemplen l'avortament. És el cas, per exemple, de Malta. També hi ha països com Hongria en què s'obliga totes les dones que vulguin avortar a escoltar el batec dels fetus. Aquesta nit acaba la convenció anual de McDonald's, que aquest any s'ha fet a la ciutat de Barcelona. És el primer cop que s'ha mogut fora dels Estats Units i han participat 15.000 als càrrecs de la multinacional de menjar ràpid d'arreu del món. La seva estada a la capital catalana l'han clausurat amb un concert al Palau Sant Jordi a porta tancada als The Killers. I també Dua Lipa. Va ser un concert d'una hora i mitja només pels treballadors de McDonald's, sense cap vis, sense avisos, i, això sí, en barra lliure, al Palau Sant Jordi, a les afores. Hi havia el Bernat González.
A la sortida, alguns dels assistents continuaven visiblement contents, cantant i bevent. Aquest era l'ambient. En total, eren unes 15.000 persones de 135 països diferents. McDonald's els ha pagat tota l'estada. La companyia estima un impacte total de 24,5 milions d'euros per la ciutat de Barcelona i una despesa diària de 350 euros per assistent. Alguns d'ells han explicat que l'experiència, i sobretot aquest concert privat, ha estat increïble.
Mai havia vist Dua Lipa i ha estat impressionant perquè ella és impressionant.
Els Killers definitivament han estat millor, però no han tocat de man. De fet, ells han tocat versions en lloc de les seves pròpies cançons. Què carai?
Best time of my life, yeah, it was awesome.
La millor vegada de la meva vida, ha estat impressionant. I a més adoro aquesta ciutat. M'ha agradat molt la Sagrada Família i veure una canya a la nit. McDonald's ho paga tot.
McDonald's paga tot.
Quan es van acabar els concerts, molts d'ells se'n van anar al poble espanyol per continuar amb la festa.
Per cert, que precisament aquesta nit Dua Lipa ha tret nova cançó. Es titula Illusion i formarà part del pròxim disc que sortirà al maig. La notícia és que tot el videoclip està gravat a Barcelona, a les piscines de Montjuïc, a les Bernat Picornell. És una postal de la ciutat on Dua Lipa apareix amb la Sagrada Família de fons, amb la ciutat. És una imatge que es va convertir en icònica durant els Jocs del 92. La cantant hi surt envoltada de ballarins que salten a trampolí i fan natació artística. Per cert, les persones que neden al costat de Dua Lipa són de nivell, perquè segons es pot llegir els crèdits del clip a YouTube, té un equip que s'ho mira tot. És que és tan meravellós, és tan meravellós. Els crèdits del clip a YouTube, això és obra del seu mell. Es tracta d'una quinzena de nedadores catalanes, entre les quals diverses integrants de la selecció de natació sincronitzada, com la capitana Txell Mas, i també participen al videoclip jugadors professionals de waterpolo, entre els quals tres integrants del Club Natació Molins de Rei. Ha mort O.J. Simpson, aquella estrella de futbol americà que va protagonitzar el judici del segle. Molts se'n recordaran que l'any 99 la seva exdona i un amic d'ella van aparèixer morts a ganivetades, tot i que els indicis l'assenyalaven clarament com assassí, el van acabar absolent perquè es va considerar que les proves no eren en cap cas concloents. Tot i això, al cap de 3 anys sí que se'l va considerar responsable del doble crim i va haver de pagar una indemnització milionària. O.J. Simpson tenia 76 anys, va morir víctima d'un càncer abans de caure en desgràcia. Era una autèntica estrella als Estats Units, va ser el millor jugador de la NFL, però després d'aquests fets la seva vida, lògicament, va canviar radicalment. Després que la policia trobés els cadàvers de l'exdona i l'amic, O.J. Simpson, això és el que molta gent recordarà, va protagonitzar una persecució per les autopistes de Los Angeles que van seguir 95 milions d'espectadors. Aquest era el moment de la narració a través de l'helicòpter de la CNN en què O.J. Simpson finalment posava fi a la fuga.
We're pulling up. It's total chaos here. Motorcycles, black and white, people running around, officers getting out of their cars with their batons, people running, people keeping, they're keeping our cameras away. They won't let our cameras through.
Això és el que el periodista que estava seguint el cotxe també explica, que s'han aturat, que hi ha un caos absolut, moto, gent negra i blanca corrent, policies amb porres, i de fet abans explica que a la carretera la gent baixava dels cotxes i aplaudeix O.J. Simpson i ensenya pancartes a favor d'ell. És que a més va ser tan llarg el recorregut que la gent va tenir temps de baixar al pas de l'autopista d'O.J. Simpson perseguit per la policia. Un any després va començar el seu judici, que es va retransmetre per la tele i que es va convertir en un autèntic show. Se'l va declarar innocent, entre altres raons, perquè es va comprovar que uns guants que suposadament havia fet servir per cometre el crim i que es van trobar a casa seva li anaven petits. Això va inspirar la intervenció final del seu advocat durant el judici, que va ser clarament molt famosa.
It makes no sense. It doesn't fit.
No té sentit, no encaixa, i si no encaixa, se l'ha d'absoldre.
If it doesn't fit, you must acquit.
O.J. Simpson no va parlar mai més sobre el crim. Tot i això sí que va acabar trepitjant la presó, però per un altre motiu, va ser per un robatori a Las Vegas entre el 2008 i el 2017. Per cert, si algú vol saber la història, tot aquest show que explicàvem i que li quedi o no ho recordi, o no hi havia nascut, o senzillament és que no li interessava, hi ha una temporada d'una sèrie de Ryan Murphy, un dels grans de les sèries nord-americanes, que és sobre el cas d'O.J. Simpson, que està Amazon, està per la Disney Plus, que es diu American Crime Story, American Crime Story, crec que és la segona temporada, i que un dels protagonistes és un clàssic del cinema, John Travolta. atenció a aquesta notícia que avança el The Wall Street Journal aquest matí. Israel està en alerta per un atac imminent de l'Iran. Sabeu que la intel·ligència nord-americana ha avisat al govern d'Israel de la intenció de l'Iran d'atacar el sud o el nord d'Israel en els pròxims dos dies. Ho faria com a represàlia per l'atac israelià de la setmana passada en una, a un edifici diplomàtic de Damasc, de Síria, en què van morir els alts funcionaris militars iranians. Els Estats Units ja han restringit els moviments del seu personal diplomàtic dins d'Israel. A més, la companyia aèria Lufthansa ha cancel·lat de moment tots els seus vols a Teheran, la capital iraniana. Tot i això, també llegim avui al País que el govern iranià estaria valorant el tipus de resposta per evitar una guerra oberta contra Israel i els seus aliats nord-americans. I a Rússia, la família d'Alexei Navalny publicarà les memòries pòstumes del líder opositor rus. Navalny les va enllestir abans de morir aquest febrer en una presó de l'Àrtic, en estranyes circumstàncies. La seva vídua, Yulia Navalny, Navalnaya, ha estat treballant amb els editors per publicar l'obra que explica el recorregut polític de Navalny, un desconegut que va acabar convertit en el principal opositor a Vladimir Putin. El llibre sortirà a l'octubre. Als Estats Units, els ducs de Sussex han arribat a un acord amb Netflix per produir dues sèries més. La primera serà sobre cuina, jardineria, entreteniment i amistat, i estarà supervisada per Meghan Markle. La segona, en canvi, és cosa del príncep Enric d'Anglaterra, i aixecarà el campionat de polo dels Estats Units. Fins ara la parella ha produït tres documentals en Netflix com a part d'un acord multimilionari valorat amb més de 100 milions de dòlars. I a Escòcia, déu-n'hi-do el daltabaix que ha provocat la nova llei contra l'odi. Fa només 15 dies que ha entrat en vigor i en teoria té per objectiu protegir les minories de les agressions, siguin homosexuals, persones trans, negres, etc. Doncs bé, des d'aleshores la policia ha rebut un tsunami de denúncies. Asseguren que estan clarament desbordats i que no donen l'abast. Fins i tot ja han hagut de cancel·lar les vacances d'alguns agents i alerten que aquest pas només podran dedicar-se a investigar l'odi, sense temps per assassinats o violacions. El motiu, diuen, és que la llei s'està fent servir per venjances personals o venjances polítiques. De fet, si es manté el ritme actual de més de 20.000 denúncies per odi cada mes, a final d'any hi haurà més denúncies per odi que per tots els altres delictes junts. I al Prat de Llobregat, l'home que va matar la dona i els dos fills i després es va suïcidar ja havia intentat treure's la vida ara fa dos mesos. Us ho explica avui La Vanguardia, després d'haver pactat de parlar amb el germà de la dona assassinada. Ell assegura que el seu cunyat tenia una forta depressió i que després d'intentar suïcidar-se li van donar la baixa mèdica a l'empresa on tenia un càrrec de responsabilitat i es va posar en tractament psiquiàtric. Aquest familiar lamenta que el tractament no va ser encertat i creu que els metges no van saber veure el risc que suposava el seu estat tant com per ell com per la seva família. L'assassinat s'investiga com un cas de violència masclista. I a Tàrrega, l'Urgell, la fiscalia demana 14 anys de presó per un pare i un fill acusats de vendre armes de guerra il·lícites. A casa seva hi van trobar armament com metralladora, una bomba d'aviació d'origen alemany o un obús al jardí. Ells, però, asseguren que és una herència familiar i diuen que desconeixien que estaven cometent un delicte. Julien Andrés.
Any 2021, una granada de mà, una motxilla d'un jove a Castella-La Manxa, una estació de tren, fa saltar les alarmes. Aquest diu que ho va comprar per internet i les investigacions acaben a Tàrrega amb un pare i un fill que tenien a la venda 540 elements, dos dels trobats a casa seva encara amb càrrega explosiva. El pare afirma que es tracta d'una herència familiar i que sol poden servir de decoració.
Porque es un recuerdo de una guerra que hubo aquí en España muy célebre, que fue la Guerra Civil, pero están todas completamente inertes, todas absolutamente inertes. Segundo, las hacen servir o por esto, o por pisapapeles, o por picaportes.
L'any 2019, la Guàrdia Civil ja va sancionar a un dels acusats i el va advertir que no tenia autorització per aquesta mena d'armament.
Una mestra de la Seu d'Urgell, mentrestant, s'ha querellat contra la directora d'una escola de Vallver de Cerdanya i la parella d'una altra mestra per calúmnies i prevaricació. Segons la demandant, la van acusar d'haver rentat la boca amb sabó a dos alumnes i la van apartar del seu càrrec. Des de llavors, la mestra està de baixa per depressió i per ansietat. La docent admet que va dir als estudiants que s'haurien de rentar la boca amb sabó. Ho va fer mentre el renyava per un comentari obscè que aquells alumnes havien fet a una companya. També va explicar-los que era un comportament que encaixava en una agressió sexual verbal i va fer que els alumnes demanessin perdó a la noia. Ara, un jutge de la Seu d'Urgell ha admès a tràmit el cas i tindrà l'última paraula. Un dels principals referents del món en la lluita contra el càncer, l'oncòleg català Joan Massaguer, creu que la medicina està aconseguint convertir el càncer en una malaltia normal. En una xerrada i a fòrums de Vanguardia, el director de l'Institut Sloan Kettering de Nova York va celebrar que s'hagi aconseguit acabar amb els tabús sobre el càncer.
Muchos todavía recuerdan que no se la querían ni nombrar. Eran los eufemismos con que se mencionaba, se hacía referencia a la enfermedad. Se evitaba decirle a la persona o a los familiares que tenía cáncer, porque esto era sinónimo de tema siniestro y de condena de muerte. Hemos avanzado mucho. El periodo en el cual se da la vuelta al tema, el periodo durante el cual se normaliza la enfermedad, se convierte en enfermedad normal.
Tot i això, Joan Massaguer reconeix que el preocupa que cada vegada es diagnostiquen càncers en persones més joves i reclama recursos.
Es uno de los misterios que tenemos delante. Y no son cánceres especiales con unas mutaciones especiales, son el tipo de cáncer que típicamente empieza a surgir a los 60. Está surgiendo a los 40, a los 30, a los 20. ¿Esto de dónde sale?
Massaguer va explicar que la càrrega genètica és molt poc determinant a l'hora de tenir càncer. Segons ell, el factor clau són els hàbits de cada pacient. Massaguer també va avançar que ja s'està treballant en el disseny de vacunes contra infeccions virals que poden derivar en càncer, com el virus del papiloma humà o les hepatitis. I a 3:15 del matí, la proposta de Pere Aragonès d'ampliar l'aeroport del Prat no ha agradat gens ni mica. Pràcticament a ningú. El president Aragonès va defensar que canviar els usos de les pistes durant unes hores el juliol i l'agost permetria resoldre els problemes de falta de capacitat per vols intercontinentals de llarg recorregut en què es comença a trobar l'aeroport i que podrien augmentar els pròxims anys. L'inconvenient d'aquest canvi d'usos és el soroll. Es passaria de gairebé 900 habitatges afectats pel soroll que a 1.600. El president ha dit que els diners que s'estalviarien ampliant l'aeroport amb una altra pista, per exemple, es podrien destinar a insonoritzar tots els edificis afectats.
Plantegem un pla d'inversions a l'aeroport i també, evidentment, a algunes de les zones urbanes. A Barajas s'han produït desenes de milers d'insonoritzacions en els darrers anys. Per cada insonorització pagada per AENA a l'aeroport de Barcelona, n'hi ha 258 a Barajas. Per tant, aquest no pot ser un problema.
El govern espanyol ja ha dit que tururú, que no li fa ni cas a la proposta d'Aragonès, i els més enfadats són precisament els alcaldes de Gavà, del Prat, de Castelldefels i de Viladecans. En aquests municipis es va acordar l'any 2006 passar el sistema de pistes segregades per reduir el soroll dels avions, Montse Martí.
Admeten que els ha agafat per sorpresa i adverteixen que no acceptaran tornar a la situació que hi havia fa 20 anys enrere. Ho deia l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia.
Hem passat per moments on era impossible tenir una conversa, on era totalment impossible seguir unes notícies o una pel·lícula de televisió. On estàs a la platja amb certa tranquil·litat i et passa un avió d'aquests de dos passadissos per sobre de les cases i és totalment inconcebible haver de tornar en l'any 2023-24 en aquest punt.
I l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, diu que la proposta és electoralista.
No està consensuada ni amb el titular de la infraestructura, ni està consensuada amb els ajuntaments i el territori implicat, que no està consensuada tampoc amb les aerolínies, en fi, que sembla doncs un brindis al sol.
Amb l'ús puntual de dues pistes independents al juliol i agost, de 10 a 2, la xifra d'habitatges afectats pel soroll, més de 55 decibels, serien el doble i 3.700 persones davant les 1.800 persones que es calcula que estan afectades actualment.
Avui falta mig any clavat perquè comenci la gran final de la Copa de l'Amèrica de vela a Barcelona. Arrencarà el 12 d'octubre, tot i que des de finals d'agost ja hi haurà eliminatòries i altres proves. Malgrat que encara queden 6 mesos, tant l'organització com l'Ajuntament de Barcelona no s'aturen. Aquesta mateixa setmana, una delegació municipal encapçalada pel tinent d'alcalde Jordi Valls s'ha reunit a Nova York amb algunes de les principals empreses del sector turístic de la costa est dels Estats Units per promocionar aquesta competició i la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament espera que la Copa de l'Amèrica tingui un efecte molt similar al dels Jocs Olímpics de l'any 1992 perquè la prova aplega 1.500 milions d'espectadors d'arreu del món. Per veure el que significa aquesta Copa de l'Amèrica, el volum, perquè molta gent a Catalunya no té la idea del volum que representa aquesta competició, avui cap a 10:45 parlarem de com van els preparatius amb l'Aurora Catà, vicepresidenta de l'American Cup Events Barcelona, l'entitat que organitza aquest esdeveniment. 8:48 minuts, d'aquí uns moments, pantalles, cinema, oci i esports. Aquí el món a RAC1, els apunts.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Història d'un piano, de Ramon Gené. Una novel·la inoblidable sobre el poder de redempció de la música. Història d'un piano, de Ramon Gené. Premi Ramon Llull.
Ei, quins plans tinc demà?
A les 10 anar al banc, a les 12 reunió, a les 14...
Entesos, doncs cancel·la-ho tot.
Error, no estic programada per cancel·lar res.
I ara, però què dius? Que jo tinc una Arona.
Quan tens una Arona, saps que la rutina no és per tu. Estrena-la amb 10 anys de garantia. Seat Arona, tan nostra, tan Seat.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ros Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Ros Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Ros Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rosbobois.com.
Saps que si tu neixes a Cepsago tens regal?
Però... així de fàcil?
Exacte. Si tu neixes t'emportes 5 euros de saldo i a més estalvies 5 cèntims per litre en cada proveïment.
A veure, dius que en proveir també aconsegueixo saldo? De debò, però això és un regalàs.
Doncs sí, consulta en les condicions i uneix-t'hi a Cepsaponés.
Quina promou tu?
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gesp artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc. Ell pot. I tu també pots amb la nostra assegurança de viatge. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquil·litat. Condicions a Citroën.es.
Nou minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món RQ. Després de 3 anys, avui Oques Grasses publiquen nou disc. El Deliri és el seu 6è treball, en aquest cas amb una sonoritat més urbana. El disc hi col·laboren noms molt populars actualment de l'escena catalana, és el cas d'aquest Com el dia i la nit amb Julieta, o també Toca amb els Figaflaues.
Si toca, toca, si toca, toca.
Yo no toco amb un dupi.
Si toca, toca, si toca, toca.
Pel passar del teu malí.
Si toca, toca, si toca, toca.
I que caia el diluvi, que caia el diluvi, que caia el diluvi.
També hi ha cançons que sorprenen, com aquesta que ara sentirem, Bambi, amb recursos de música electrònica. Bambi, més cançons, Jubilar-me. Cançons que si entreu a Instagram veureu que més gent està compartint. Una balada que es diu Sort de tu.
I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant.
Els Oques Grasses començaran la gira d'aquest nou àlbum a Batea, a la Terra Alta, el pròxim 20 d'abril. Després seran el 27 d'abril a les trenes, per on ja no queda ni una entrada, i també actuaran, entre altres, el Cabró Rock, el Canet Rock o el Cruïlla. Més estrenes. El més nou de Rigoberta Bandini. És una versió de Splash del duo italià Di Martino i Colapesce. Bandini ha col·laborat amb ells per fer aquest Splash. També estrena el disc Carlos Sadness, que es diu Realismo Mágico.
Qué feliz que está mi casa contigo dentro. Tu ropa, mi armario, tu champú del pelo. Mi almohada aún conserva el olor a tus sueños.
Cançons com aquesta, Feliz, Feliz, i també de casa nostra, Blau Mut, amb nova cançó.
Se ve una lluna blanca amb un ramet d'estrelles.
Es titula Camises de Palmeres i acabem amb Mark Knopfler, qui va ser vocalista de Dire Straits, que també té nou disc.
Nothing but the hits in a room downtown, the noise is held in ice. People don't usually get to play it.
I, per cert, bona notícia pels fans de Taylor Swift. Les seves cançons ja tornen a estar disponibles a TikTok. Universal Music l'havia retirat mesos enrere per desacords amb l'empresa xinesa, que acusa de voler pagar menys als artistes del que toca. De fet, la decisió també afecta altres cantants com Bad Bunny, Ariana Grande o Rosalía, però de moment només les cançons de la Taylor Swift tornen a estar disponibles a TikTok. Encara música, avui a les trenes acull l'esperat retorn dels gossos. De l'Auditori, els de Manresa estrenen la seva gira A Reviure després de 5 anys en silenci. En total faran 10 concerts per Catalunya per posar el punt final a una trajectòria musical de 30 anys. Avui per les trenes també passaran els Amics de les Arts. Actuaran al Teatre Municipal de Girona a partir de les 8 per presentar el seu nou àlbum Les paraules que triem no dir. També aquest vespre al Casino de Peralada, cita obligada pels fans d'ABBA. A partir de quarts de nou, el casino acull un concert de tribut a la banda, un espectacle que està triomfant arreu del món. I ja coneixem el cartell del Festival Grec d'aquest 2024. De Güell de Gom, la Baronal, la Brutal o Sílvia Pérez Cruz són alguns dels noms més destacats.
Jura que esa paloma no és otra cosa.
Ella serà l'encarregada de donar el tret de sortir del festival el 26 de juny, amb un concert únic que repassarà els seus anys de carrera. La programació s'allargarà fins al dia 4 d'agost a grans noms internacionals com Angelica Liddell o Kate Tempest. Maria Cusó.
Diu la dita, gira el món i torna al Born, tot i que en aquest cas podríem dir torna a Montjuïc, perquè després de diverses edicions dedicades a viatjar per tots els continents, aquest any la programació del Grec posa l'accent en el talent barceloní. La companyia de dansa La Veronal presenta una versió XXL de l'espectacle Sonoma, que es va estrenar al MNAC en pandèmia amb només 300 persones de públic i on participaran totes les ballarines que l'han fet en un moment o altre, i amb Maria Arnal com a protagonista. També es podrà veure Misantrop, dirigida per David Selves, i un homenatge als 50 anys de Güell de Gom, dirigit per Dani Anglès. Aquesta serà l'última edició del Grec que dirigirà Cesc Casadesús, que explica que volia tornar a l'essència en aquest comiat.
No sé si dir-li un retorn a casa, però sí que faig servir la imatge d'un viatge interior. Per mi aquest Grec és un Grec molt personal. És el Grec en el que segurament m'he despullat més en el sentit d'artistes en els que crec. Aquí hi ha un talent enorme. Aquestes grades ara és un reflex del talent meravellós que té aquesta ciutat.
Nat Randall, Jan Lauers i els concerts d'Antoni Afont, Pau Vallvé i Rita Pallès són algunes de les propostes destacades d'aquesta programació amb més de 80 espectacles. Les entrades es posen a la venda dijous que ve, 18 d'abril.
Per cert, tenim un altre festival en marxa a la Garrotxa, el Vallviva, que també ha anunciat els caps de cartell. El festival es farà del 10 al 14 de juliol i actuaran a la Garrotxa, l'Oreja de Van Gogh, Álvaro de Luna, els Amics de les Arts, Alfred García, Ginestà o el Pot Petit. Les Cols, Jubany, Cal Enric i Miramar tornaran a oferir, epala, menús exclusius d'Estrella Michelin. Tots els beneficis, tots es destinaran a la unitat oncològica de la Vall d'Hebron. Avui arriba a les sales la nova pel·lícula de Kristen Stewart, que es diu Sangre en los Labios.
The excitement in the air is palpable.
El retrat salvatge d'una relació lèsbica que vol trencar amb la idea d'un amor romàntic. Una altra estrena, Monkey Man.
My mother used to tell me a story.
Pel·lícula d'una història inventada a l'Índia de l'actor que va passar la fama per Slumdog Millionaire, que va guanyar l'Oscar, una mena de justicier que porta la màscara d'un mico. I a Netflix s'estrena la comèdia romàntica que es titula Paret com paret.
¿Es buenísimo o no? Y un chollazo. Y centro.
És la primera pel·lícula que protagonitza la cantant Aitana. La dirigeix la catalana Patricia Font i explica la història d'amor entre una pionista i el seu veí. I Apple TV Plus s'estrena la comèdia d'acció Argil. Amb Bryce de los... Déu-n'hi-do el repartiment. Bryce de las Howard, Henry Cavill, Dua Lipa, Samuel L. Jackson i Sam Rockwell. I encara parlant de cinema, el Festival de Cannes ja ha anunciat la programació d'enguany, un programa que, com és habitual, està farcit de noms propis del cinema. Yorgos Lanthimos, David Cronenberg i Paolo Sorrentino són alguns dels directors que lluitaran per la Palma d'Or. També Francis Ford Coppola, el festival del 14 al 25 de maig. I pel que fa a les sèries, bones notícies pels fans dels Bridgerton, perquè Netflix ja ha publicat el tràiler de la que serà la tercera temporada. Dearest gentle reader, una temporada...